El Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, organisme oficial de l'administració de l'Estat, va fer una enquesta per primera i darrera vegada l'any 2001 on demanava només a Catalunya qui era partidari de la independència. El 35,4% es va mostrar a favor. Entre els menors de 40 anys, el 44,1% estava per la independència i la xifra pujava al 75% d'independentistes si, a més, eren catalanoparlants d'origen. Des d'aleshores, el CIS no ha tornat a fer mai més aquesta pregunta. No podem saber si ara, 6 anys després, aquestes xifres són correctes o no, o si variaran en el futur. Així doncs, què passaria si en un futur proper Catalunya aconseguís la independència?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar. Amb Enric Calpena.
Ara, segons van passant els anys, és més fàcil assenyalar quins van ser els moments claus que van portar Catalunya a ser un estat independent, 3 segles després d'haver perdut les llibertats nacionals. Durant tot el procés que va portar la independència, pocs van ser els que van ser capaços d'advertir el que estava passant i cap a on anava aquell procés. Encara que les causes remotes i de fons són moltes, es pot afirmar que la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol de gener del 2008 i les eleccions de la primavera d'aquell any van ser potser el punt d'inflexió. Després d'un llarg procés de discussió a Catalunya d'un nou estatut d'autonomia, es va enviar a les Corts un text fruit del pacte entre les forces catalanistes. Però el text va patir retallades severes a Madrid i, per acabar-ho d'adobar, va ser recorregut davant del Tribunal Constitucional, que el va deixar convertit en una declaració formal buida de continguts. A més, el 2009 es va aprovar una nova llei electoral que en la pràctica afavoria enormement les perspectives dels dos grans partits espanyols. A més, el govern conservador, amb l'ajut de la cúpula judicial, van retallar encara més les competències de la Generalitat. Durant el 2011, els partits catalanistes, des d'Unió fins a Iniciativa, van expressar clarament la voluntat d'abandonar l'Estat si les coses no canviaven. Ningú fora d'aquí en va fer gaire cas, però a les eleccions de l'any següent es va fraguar una coalició de tots els partits catalanistes que va triomfar aclaparadorament. El 90% dels diputats elegits a Catalunya es mostraven partidaris de la independència. El soroll de sabres va començar i fins i tot els militars van treure els seus vehicles al carrer a fer maniobres per espantar la població. Els Estats Units i la Unió Europea van pressionar el govern espanyol. No s'admetria en cap cas la violència. Un referèndum tutelat per l'ONU va resultar definitiu. El 61% dels vots va ser favorable a la independència, això sí, mantenint Felip de Borbó com a cap de l'Estat català. 300 anys després del decret de Nova Planta, Catalunya tornava a ser lliure. I, com sempre, nosaltres, l'assessor històric del programa, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Parlem de fets molt recents, o de fa relativament pocs anys, sí. O sigui que potser de vegades podrem confondre. Hem d'intentar ser, amb això, entre cometes, científics, eh? Intentar abandonar sentiments i explicar les coses que tal com van anar.
Ningú dic que la feina d'historiador fos fàcil, i el cert és que quan estudiem fets que són tan recents en el temps, com els esdevinguts al llarg d'aquest període del 2006 al 2012, 13-14, per entendre'ns, que estan aquí mateix.
15, el moment de la
comunicació. Doncs és molt difícil la feina d'historiador. És gaire més una feina...
Més quan hi estàs implicat, diguéssim, no? Sí, encara que sigui amb la mesura modesta que tots hi estem amb tots aquests temes per viure aquí.
En tot cas, com que tenim experiència, vull dir, com a historiador, vull dir que ho farem també com sabrem.
Molt bé, molt bé. Doncs parlem una mica del tema. És obvi que el tema clau de la independència de Catalunya que es va produir el 2015 ha estat un fet cabdal, absolutament cabdal, i que tothom té molt fresc a la memòria, però sí que és una font de discussió constant de com es va arribar, perquè si li haguéssim dit a un català del 2006 o el 2007 que amb 8, 10 anys, 9, seria ciutadà d'un país independent, no s'ho hagués cregut, bé, jo crec que poquíssims s'ho haguessin cregut. Ni els més aferrissats independentistes crec que s'ho haguessin cregut.
Deixeu-me començar l'anàlisi amb una grolleria, que no sé si és la manera més adequada.
No sé si és la millor manera, va, en fi.
Però diu que quan li van veure el cul van saber si era mascle o era gallina. Ja. Un cop es produeix el fet, llavors hi ha molta gent que diu, home, però això ja es veia venir d'una hora lluny, que jo ho havia dit. És una actitud típica davant de qualsevol fet històric, inevitablement també davant d'aquests. Per tant, pot haver-hi gent que diu, oh, jo això ho predeia des dels anys 80, des dels anys 90 del segle XX, però el cert és que majoritàriament no hi havia aquesta sensació, o almenys en mi em sembla que no hi era, aquesta sensació en la primera dècada del segle XXI, i que en canvi els esdeveniments van precipitar molt de pressa per un seguit de fets.
Anem a parlar una mica de com es va produir tot això. A l'any 2007-2008, la situació, diguéssim, era
d'un cert impàs.
Sí, hi havia l'Estatut d'Autonomia que s'havia aprovat recentment, el segon Estatut d'Autonomia, però tenia problemes greus, ja s'havia aprovat, diguéssim, retallat respecte al que s'havia pactat, però a més planava diverses possibilitats de que encara fos més retallat, com va acabar sent.
Sí, el cert és que estem en un context marcat per aquesta relació tan difícil entre Catalunya i l'Estat espanyol, que ha estat difícil al llarg dels segles i que inevitablement, o no, però que també ho era a principis del segle XXI, que hi havia hagut des de la restauració democràtica, des de la mort del dictador Franco, doncs primer un primer estatut d'autonomia en què es havia practicat el que després alguns analistes van anomenar la política del peix al cove, és a dir, com que venim del franquisme i no tenim res, qualsevol guany ja serà prou positiu. El cert és que alguns consideren que aquests guanys eren escassos i uns altres consideren que eren molt importants.
No, era una consideració de que pas a pas també s'avançava, diguéssim, encara que pas fos tímid, era un pas, no era tirar mai enrere, no?
Sí, i sovint també depèn de la perspectiva d'aquell que s'ho mira tenint en compte d'allà on es ve i que diu, home, doncs hem avançat molt, perquè tenint en compte d'on venim, doncs això és espectacular, i la perspectiva, en canvi, del que el que està mirant no és d'allà on ve, sinó allà on vol anar, i que, per tant, els passos tots li semblen insuficients perquè ell sempre vol anar molt més enllà. Aquesta actitud vital del que mira des d'on ve i el que mira allà on vol anar acostuma a tenir també un fort component generacional, és a dir, la gent gran, els que havien viscut la dictadura franquista, encara en queden alguns, doncs tendien a mirar les coses en funció d'allà on venien i, per tant, a tindre una certa actitud de satisfacció, segurament de satisfacció raonable davant del que el país havia avançat, i potser les generacions més joves, que tendien a mirar allà on volien anar a petar perquè els hi quedava més vida per davant de no pas la que ells personalment havien viscut, doncs els hi semblava insuficient. Aquest sentiment, i potser aquest fet generacional, va contribuir que a principis del segle XXI, a principis d'aquest segle que estem vivint, per tant, al voltant de l'any 2002 i segurament el 2003, quan es va concretar, es produís un relleu generacional que també va ser electoral. És a dir, aquelles eleccions del 2003, malgrat acabar amb una victòria del partit que havia guanyat totes les eleccions autonòmiques fins a aquell moment,
d'una coalició,
que era Convergència i Unió, malgrat aquesta victòria, es va donar origen a un nou govern, un govern que en aquell moment es va anomenar tripartit, que englobava el Partit Socialista de l'època, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, i que almenys des d'un punt de vista formal, des d'un punt de vista de declaració verbal, deia que calia un gran salt endavant. Un salt endavant que s'havia de concretar en un segon estatut, el segon estatut, al qual Convergència i Unió, des de l'oposició, havia de donar suport. Algú havia dit, i ho havien dit gent de diversos partits, que aquest segon estatut només era possible precisament en un escenari d'aquest tipus, en el qual el Partit Socialista de l'època estés integrat en el govern i, per tant, tingués la responsabilitat de dirigir el país i d'assumir-ne la responsabilitat, entre moltes coses més, i amb Convergència i Unió a l'oposició fent una demostració de responsabilitat política.
Recordem que en aquella època el Partit dels Socialistes de Catalunya, encara que actualment també s'anomena així, estava lligat al Partit Socialista Obrer Espanyol, diguéssim.
Exacte, hi havia un vincle orgànic.
Una mica entre... per recordar una mica com era el circuit.
Sí, un vincle orgànic entre les dues formacions polítiques. El cert és que aquell procés estatutari va aixecar un cert entusiasme entre la classe política i la població catalana, un cert entusiasme que es va concretar un 30 de setembre de l'any 2006, en el qual es aprovava en el Parlament de Catalunya per 90% del vot favorable dels diputats del Parlament, aquest estatut... 2005, del 30 de setembre del 2005, s'aprovava aquest estatut. Aquest procés estatutari, però, es va anar encallant per diverses raons, negociacions per separat de les formacions polítiques, resistència dels organismes de l'Estat, del poder judicial... I va generar també un cert, primer, un cert desencís, un cert esgotament, una certa frustració... amb poca participació de la població en les eleccions successives que es van anar produint, i aquest desencís creixent va provocar una certa onada de desconfiança respecte a la viabilitat del futur de Catalunya dins de l'Estat espanyol, que es
però
van...
Però sí. És curiós, no? O sigui, ara tot sembla molt obvi, però és curiós precisament que el fet del desencís, que en bona mesura anava per al sistema polític, però també per la classe política, comportés no un allunyament del sistema i dir, us ho fareu, sinó un dir, no, anem a canviar-ho això perquè això no xuta. Sí. Diguéssim, és una reacció, com a mínim, socialment o sociològicament, sí. Curiosa, no?
Sempre la realitat és prou complexa com per presentar símptomes que almenys aparentment són contradictoris. I això ja passava en aquell moment en què, el 2005, 2006, 2007, en què, per exemple, es produïa una gran manifestació al carrer amb molta gent reclamant, suposadament, almenys, el respecte a la proposta estatutària d'aquell 30 de setembre que havia sortit del Parlament de Catalunya, i al mateix temps, al cap de pocs mesos, amb una participació en un referèndum en el qual s'avalava l'estatut canviat, diguem-ne. Per tant, de símptomes contradictoris es succeïen en el temps, i fa difícil que ara puguem dir, és que jo ja ho veia perquè això anava per aquí. Perquè anava per aquí i no hi anava, Vull dir, hi havia indicadors molt contradictoris. El cert és que potser el mateix esgotament va acabar provocant una reacció per part d'amplis sectors de la població que es van acabar mobilitzant. Hi havia qüestions de molta mena, qüestions, alguns deien, de dignitat, és a dir, home, si aquí hem decidit una cosa, no hi ha ningú que ens la pugui canviar, el Tribunal Constitucional no té per què discutir-la. Hi havia una qüestió del que s'ha anomenat la prioritat democràtica, és a dir, què compta més, si la voluntat del poble de Catalunya o... del Tribunal Constitucional espanyol, i on radicava aquí la qüestió clau, era on radicava la sobirania, si en el poble de Catalunya o per derivada en el conjunt del poble espanyol que derivava en el Tribunal Constitucional. Hi havia també una qüestió econòmica i social, és a dir, que hi havia amplis sectors de la població catalana que encara que per una qüestió de dignitat no es mobilitzessin, o per una qüestió emocional no es mobilitzessin, en canvi es mobilitzaven per una qüestió social i econòmica, i consideraven que la situació en infraestructures, etcètera, etcètera, era insostenible, i que per tant, diguem-ne que per diversos camins va haver-hi tot un seguit de segments de la societat catalana que van acabar confluint cap a una posició que tendia a ser cada vegada una mica més sobiranista, i que en el plaç d'uns quants anys doncs va acabar en aquell referèndum d'autodeterminació.
Sí, tot i així, potser no hagués passat res de tot això si, diguéssim, des de la banda espanyola no s'haguessin produït també alguns fets bastant significatius, per exemple, l'entrada del govern conservador, el canvi de la llei electoral per afavorir els dos grans partits, etc. Van produir-se una sèrie de situacions, diguéssim, que van ajudar, encara que suposo que el que volien era frenar tot aquest procés, no?
Clar. I bueno, altres processos. Aquí la clau segurament són aquelles eleccions del març del 2008, en les quals el PP retorna al govern després d'una legislatura socialista presidida pel José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest retorn del PP al govern amb una política dura també en les formes, potser en el contingut, però també en les formes, aquesta reforma de la llei electoral que es va produir poc després, que tendia, en teoria, a potenciar els grans partits, però que Catalunya a la llarga, precisament perquè va potenciar els grans partits, també va acabar donant una majoria parlamentària molt clara en aquella gran coalició catalanista que es va produir, que agrupava...
Solidaritat catalana.
Exacte, la reedició d'aquella antiga Solidaritat Catalana, que havia tingut el seu primer escenari el 1907 i que ara reapareixia a principis del segle XXI. I el cert és que també en l'Estat espanyol es va produir també a vegades la tendència contrària, per això que dèiem que la realitat és complexa, és a dir, va haver-hi algun moment determinat que algú va parlar de tercer estatut, d'arribar a un acord, quan van veure que la cosa precipitava cap al camí del sobiranisme, recordant una mica el que havia passat en altres ocasions, com per exemple havia passat a la guerra, a la llunyana guerra de Cuba, a finals del segle XIX, que quan s'ho van veure tot perdut, llavors el govern espanyol proposava negociacions d'estatut d'estatut per Cuba que els independentistes cubans en aquell moment no tenien cap ganes d'acceptar. I per tant, que aquest tipus de posicions, com dèiem abans, complexes i contradictòries, també és normal que es produeixin.
Tot això s'ha de dir que va haver-hi una confluència de factors, podríem anomenar de sort, la situació internacional, per exemple, la devolution a Escòcia, per exemple, aquest tipus de situacions, la partició de Bèlgica, que van facilitar que internacionalment no es veiés estrany tampoc sí. la partició de l'estat espanyol.
Sí, bé, alguns han dit això, que hi havia un context internacional favorable i que sense aquest context internacional favorable Catalunya no hauria aconseguit recuperar la seva sobirania. També és veritat que altres han dit que contextos internacionals favorables s'havien produït en moltes ocasions i que Catalunya en cap d'elles s'en havia vist beneficiat i que, per tant, el context internacional per ell mateix no explica ni poc ni gaire o ni poc ni gens aquest resultat. Hi ha posicions tampoc no gaire clares. Potser d'aquí uns anys tindrem més perspectiva per poder-ho valorar amb més precisió. El cert és que hi havia un context internacional en què en Europa Occidental es produïen processos similars en aquest, alguna cosa a Euskadi, el cas de la devolution escocesa, etc, etc, i potser sí que va contribuir a que l'opinió pública catalana i que potser l'opinió pública internacional entengués que el que passava a Catalunya no era pas gaire excepcional i que, per tant, calia acceptar-ho amb una certa normalitat i que el que sí que no es podia a tolerar era aquells rumors de sables, una vella tentació de l'exèrcit espanyol, tantes vegades que es tornessin a sentir.
També és curiós que els tres països on en aquesta època més o menys van passar a tenir estats independents que no n'hi havien, l'antic Regne Unit, Bèlgica i l'estat espanyol, a tots tres la solució va ser la mateixa, el mateix monarca però amb estats diferenciats. Són solucions, sí, diguéssim, curioses, no? I a més passen tres monarquies.
Sí, pot ser que això expliqui això que dèiem fa un moment, que el context internacional fa que l'opinió pública d'arreu d'Europa i dels Estats Units acceptin com una cosa normal perquè està passant a diversos llocs. També és cert que hi havia antecedents històrics d'això, recordeu el cas de la monarquia dual austro-hongaresa del segle XIX, en què es havia adoptat la solució d'un mateix monarca per a dos estats diferents i que aquella solució de la monarquia dual hongaresa, austro-hongaresa, a la Catalunya del segle XIX també s'havia plantejat. És a dir, que aquest fenomen encara vivim i que ens sembla tan original com s'ha recordat alguna vegada, tenia antecedents en el segle XIX quan a Catalunya s'havia plantejat la possibilitat de que el monarca espanyol de torn fos simultàniament monarca d'un estat espanyol i monarca d'un estat català i que hi hagués una monarquia dual a la península Ibèrica. Bé, finalment, amb un segle i mig de retard respecte a aquesta proposta, doncs s'ha arribat en aquesta situació.
El 2016, un dels primers actes de l'aleshores príncep Felip de Borbó com a nou sobirà del Principat de Catalunya va ser jurar les Constitucions al Parlament tal i com exigia la nova Llei Suprema Catalana.
Té la paraula Sa Majestat el Comte de Barcelona, Felip de Borbó.
És per a mi, Felip de Borbó, un honor i un privilegi dirigir-me a aquest Parlament per tal de complir amb els meus deures com a Comte de Barcelona i cap d'Estat del Principat de Catalunya. Aquest acte de jurament de la Constitució de Catalunya és per mi molt més que un precepte legal. És la reinstauració d'un vincle antic entre el príncep i el poble que va presidir durant segles la vida política catalana i que atorgava als catalans la categoria de súbdits, però mai la de vassalls. Ser comte de Barcelona és per mi un dels honors més preuats que m'han estat atorgats, i no tant per ser un dret de família com per ser un deure de la Constitució catalana aprovada majoritàriament pels catalans. Juro, doncs, aquesta Constitució i em commino a complir els deures que, com a comte de Barcelona, en ella estan determinats. Visca Catalunya!
El nas de Cleòpatra, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Bé, Felip, ja ho hem, això s'ha parlat moltes vegades, però Felip VI, que de tota manera hauria de ser Felip V.
Sí, en el cas català, en el còmput català, tocaria ser Felip V perquè els catalans mai van tenir el primer Felip castellà, sí, que és Felip el Formós.
Però que això ho diu una disposició addicional de la Constitució catalana, sí, en què diu que se salta el 5, no? Diguéssim, i que, per tant, Felip és Felip VI.
Sí, perquè l'opinió pública donava per bo el nom de Felip VI, ja ningú estava...
Sí, la veritat és que hagués sigut una mica un prurit d'historiador, ja sé que molts, sí, historiadors s'hi van posar en contra, però...
Bueno, els historiadors sabeu que tenim, sí, a vegades algunes cebes, sí, importants, i que segur que tot és significatiu i que tot té la seva rellevància, però que potser era innecessari des d'un punt de vista de l'opinió pública. Recordem que l'origen d'això és que Castella havia tingut un Felip I, que Catalunya no havia tingut mai a principis del segle XVI, el que havia casat amb Joana la Boja, sí, i que, per tant, el Felip II castellà, que ha passat al món, és conegut com a Felip II, pels catalans en realitat només era primer. I així, via facendo, diguem-ne, com dirien els italians, aquest hauria de ser el nostre Felip V, en realitat, però vaja, ja ningú s'ho planteja.
Sí, sí, directament Felip VI.